serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que ha començat el Mundial. I ha començat amb el Qatar 0, Equador 2, el partit inaugural, nivell massa baix de la selecció de Qatar, sobretot a la primera meitat. Dos gols d'Ener València per l'Equador, un de penal picat amb molta classe i un de cap, tots dos a la primera meitat. Només començar el partit, jugada polèmica, gol anul·lat a l'Equador, a València, per un suposat fora de joc que no ha quedat gaire clar. A la segona, per la selecció de Qatar, que entrena el català Félix Sánchez Bas, ha millorat, ha igualat el partit, ha tingut alguna aproximació i ha dignificat mínimament aquesta estrena seva al seu Mundial. Serem a Doha amb la Sònia Gelmà i el Ramon Salmurri, que ja fa dies corren pel Mundial. Avui a Doha, Ferenki de Jong ha estat crític amb Joan Laporta perquè va tenir la sensació a l'estiu que el van empènyer a sortir del Barça. Ha exculpat Xavi. En parlarem, a veure si va ser realment així. També avui ha parat Ferran Torres, el jugador del Barça, un altre dels 17 jugadors blaugrana que seran al Mundial, això és rècord. La selecció espanyola debuta dimecres contra Costa Rica i Luis Enrique aquest vespre ha aparegut al seu Twitch per tercera vegada. Explica't com està veient Valde, que fa 3 dies que és a Doha, i quin tipus de relació té amb Ferran Torres. Ara ho aclarim, perquè Ferran Torres és la parella de la seva filla i Luis Enrique n'ha parlat de la seva relació avui al seu Twitch. Un altre seleccionador, Didier Deschamps, el seleccionador francès, ha dit que no substituirà Karim Benzema, que ja sabeu que és baixa definitiva per aquest Mundial perquè està lesionat. Benzema no podrà ser un dels jugadors importants d'aquest Mundial. Aquesta nit al club parlarem amb una de les cares del Mundial, un dels jugadors futbolistes que faran història al Mundial, i no us exagero gens, de debò. Demà dilluns hi ha 3 partits, Anglaterra-Iran a les 2, al migdia, Senegal-Països Baixos a les 5 i a les 8 del vespre tancarà la jornada a l'Estats Units-País de Gales. El Senegal-Països Baixos és el partit del grup A, el que completa el de Qatar i Equador, i l'Anglaterra-Iran i els Estats Units-Gales són partits del grup B. Totes les lligues estan aturades pel Mundial, i alguna que no, com per exemple la segona divisió, i aquesta tarda a segona, recital de l'Andorra, Andorra 4, Lugo 0. L'Andorra és a només un punt de la zona de playoff i té 10 punts de marge sobre el descens. Avui ha pujat Gerard Piqué a Andorra per veure en directe el seu equip. I a la Lliga F, Barça 8, a la Alavés 0 al migdia, i una mica més tard Llevant les Planes 1, Atlètic de Madrid 2, el Barça és líder, com gairebé sempre. El Llevant les Planes ocupa la 12a posició amb 8 punts, de moment comoditat. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del 20 de novembre, el primer dia del Mundial. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà, des de Doha. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Breument, com definiríeu el que heu vist aquesta tarda al partit inaugural del Mundial, el Qatar 0, Equador 2, Uri?
Partit molt, molt decepcionant de l'anfitrió.
Decepció per part de la selecció del Qatar. Sònia.
Per sota l'expectativa general, tot i que jo ja tenia una sospita que seria una mica això al Qatar.
Jordi.
A mi em sap greu pel Félix Sánchez, que a més el va entrevistar a Sònia aquesta setmana i que, vaja, té una trajectòria amb el Barça i que, vaja, a mi em cau bé, però la veritat és que feia bastant de temps que no veia en un Mundial un equip tan per sota del nivell exigible, i mira que de tant en tant ens colen algunes tolles més que notables.
Ricard.
Hem tirat 40 anys enrere al futbol, avui amb Qatar.
Has vist alguna selecció que et recordava, no diré a la Zàmbia del 74, amb aquella jugada ridícula.
El Salvador del 82, per exemple.
Em pensava el mateix.
Sense Mágico González.
Això mateix.
El partit inaugural hem pogut seguir al Tot Gira amb el David Clopés, amb el Pere Escobar, amb el Ramon Salmurri, que ha entrat a l'estadi, i també l'hem pogut seguir al Twitch de Catalunya Ràdio amb el Ricard Torquemada i el seu equip, que sabeu que seguirà tots els partits del Mundial al nostre Twitch. Com ha anat l'estrena, Ricard?
Fantàstic, molt bé, molt bé. Hem estat amb l'Oriol també. L'Oriol ens ha acompanyat en l'estrena i la veritat, bé, ha entrat la Sònia, ha entrat el Salmo, hem tingut connexions, hem tingut una connexió amb un representant d'Amnistia Internacional i la veritat és que ens ho hem passat molt bé, la comunitat ha estat superactiva i crec que hem batut el rècord de l'Eurocopa. Crec que a l'Eurocopa no havíem fet mai els números que hem fet avui a l'estrena, malgrat la castanya de partit.
Molt bé. Avui ha començat el Mundial amb aquest partit entre Qatar i l'Equador. També s'ha jugat la final del Masters de tennis a Turí. Sergi Andreu, com ha anat el Djokovic, Casper Ruud?
Doncs ha guanyat Djokovic 7-5, 6-3 en 1 hora i 32 minuts. 6è Masters per Djokovic, que iguala d'aquesta manera Federer i es converteix en el guanyador més veterà de la Copa Masters. Feia 7 anys, des del 2015, que Djokovic no aixecava aquest títol. Pujarà del 8è lloc fins al 5è.
Com queda el rànquing aquest any 2022 al final?
Alcaraz?
Sí.
Nadal?
Sí.
El tercer serà Ruud?
Sí.
Si s'hi passa el quart?
Sí.
5è Djokovic.
Ruud ha perdut la final del Masters, va perdre la final del US Open contra
Alcaraz.
I la final de Roland Garros contra Nadal.
Vaja,
o sigui, tres finals perdudes, però una gran temporada, un gran any de Casper Ruud en aquest 2022, que l'acaba en tercera posició del rànquing.
Exactament.
Per darrere de Nadal, segon jugador mundial del 2022 i de...
Alcaraz. Per cert, que Djokovic podria ser número 1 del món a Austràlia d'aquí 2 mesos.
Sí.
Sí, guanya el torneig i Alcaraz no supera la tercera ronda.
Però el deixaran entrar a Austràlia per això de la vacuna?
Té permís?
Sí, sí.
Té permís, eh? Té permís. Ja veurem el mes de gener, d'aquí uns mesos. Confirmarem que el deixen entrar i el deixen jugar, que l'any passat no va poder jugar i el va guanyar Rafa Nadal, perquè el 2022 el tanquem al món del tennis amb Austràlia per Rafa Nadal.
Austràlia
per
Rafa Nadal, Roland Garros, Rafa Nadal, Wimbledon, Djokovic, US Open, Alcaraz.
I el Masters per Djokovic, també. Avui s'ha acabat el Mundial de Fórmula 1 amb el Gran Premi d'Abu Dhabi. Hem vist Pep Guardiola seguint-lo en directe. L'ha guanyat el de sempre, Max Verstappen, campió del món ja fa unes setmanes. Segon ha estat Leclerc, tercer el Checo Pérez, quart Carlos Sainz, Alonso, Fernando Alonso ha hagut d'abandonar. Leclerc i Checo Pérez es jugaven avui al subcampionat del món. Finalment Leclerc segon a la classificació final del Mundial de Fórmula 1. Hi ha hagut derbi a la Lliga CB, la penya ha guanyat el Barça a Badalona, Joventut 82, Barça 79, bon partit de bàsquet, gran ambient a Badalona. El Manresa ha jugat contra el Baskonia, el Nou Congost ja ha guanyat, Baxi Manresa 93, Baskonia 80, gran victòria del Baxi que comença a notar l'arribada dels nous jugadors que l'han d'ajudar a sortir del pou. Ahir dissabte el Girona va perdre a Fontejau contra el Gran Canària. Aquesta nit, fa una estona, ha finalitzat la final de l'Europeu femení d'handbol. L'ha guanyat
Noruega.
Ha guanyat Noruega, que continua aquesta tendència que li agrada recordar el Ricard Torquemada des de fa uns mesos, que l'esport noruec creix. I de quina manera? Ha guanyat...
Remuntant.
Ha remuntat, no he vist la final.
Sí, perdia de 4 contra Dinamarca, falta 10 minuts.
Doncs ha guanyat de 2. Ha guanyat de 2. Noruega 27, Dinamarca 25. Aquests dies s'ha jugat la ronda preliminar de la Champions femenina de waterpolo. L'ha estat seguint la Maria Guixà. El Mataró i el Mediterrani segueixen endavant a la Champions, passen a la segona ronda, queda eliminat de la Champions el Terrassa, que jugarà l'Eurocup. Ahir es va jugar la Supercopa masculina a nivell europeu. El Sabadell va perdre a casa contra el totpoderós Prorreco, que sempre guanya. Aquest és el club de la mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio i sentir-la sempre és una gran manera d'acabar la setmana. És diumenge 20 de novembre i celebrem tots plegats, estem acabant de celebrar tots plegats el Dia Mundial de la Infància. I per celebrar-ho, aquí al Club de la Mitjanit, el primer anàlisi en profunditat del primer partit del Mundial el farem amb un nen d'11 anys. Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Tens 11 anys, oi?
Sí.
Has vist el Qatar-Equador aquesta tarda?
Sí.
T'ha agradat el partit?
Sí.
Què t'ha agradat més?
La primera part d'Equador.
Per què?
perquè han jugat molt bé, a sobre jugant a territori de Qatar, que era l'anfitriona, i han sabut jugar molt bé en contra de l'afició.
És bo aquest Ener València, eh?
Sí.
Ja el coneixies?
Sí.
Ja el coneixies? Com és que el coneixies?
Bueno, perquè tinc una aplicació on busco jugadors i me'l vaig trobar un dia.
Ah, sí? I el partit d'avui, més o menys, què tant esperaves? O sigui, pensaves que guanyaria l'Equador abans de començar?
No, jo em pensava que seria un partit igualat i potser més a favor de Qatar.
Ah, sí? Doncs no ha estat així. Han estat fluixos els qatarians avui, eh?
Sí, la veritat és que sí, m'esperava una miqueta més. És difícil perquè és la primera vegada que juguen un Mundial, a sobre a casa seva, doncs jo crec que anaven amb molts nervis.
Nervis, eh? Pressió. Ho ha semblat, eh? Perquè la segona part tampoc ha estat tan fluixa com la primera, eh que no?
Sí.
Amb qui has vist el partit?
Doncs l'he vist amb el meu pare i el meu germà petit.
Com es diu el teu germà petit?
Lluc,
em sona. Escolta'm, i aquest Mundial tens moltes ganes de veure els màxims partits possibles? Alguns són al matí, que sereu a l'escola i no els podreu veure.
Sí, això em molesta una mica perquè fa 4 anys el Mundial es va fer a l'estiu, però aquest any es fa a l'hivern. Però són coses que passen.
Són coses que passen. Quina selecció vols que guanyi el Mundial?
Argentina.
Argentina, per què?
Doncs jo dic perquè s'ho mereixen. A més, és l'últim any del Messi. Jo crec que durant tots aquests anys s'ho ha anat guanyant i jo crec que és una bona forma d'expedir-se.
O sigui,
si és que continua amb 40 anys.
Tu vols que guanyi l'Argentina per Messi, bàsicament.
Sí, jo crec que també perquè s'ho mereixen, perquè van guanyar la Copa Amèrica. És una selecció molt bona, molt talent. Llavors jo crec que poden ser de les més destacades d'aquest Mundial.
Xavi, tu de gran què vols ser? Streamer, youtuber, periodista esportiu, futbolista, jugues a futbol?
Sí.
I què tal?
Molt bé, estem a primera divisió, anem penúltims, però hem de continuar. Jo crec que tenim nivell per poder jugar molt millor.
Què jugues? A l'equip de l'escola?
No, jugo al Gavà de Futbol Sala.
Al Gavà de Futbol Sala, tu ets a Gavà, eh? Vius a Gavà. Molt bé. I de gran què vols ser?
M'agradaria ser o entrenador de futbol o periodista esportiu.
Periodista esportiu, ja saps on t'hi fotràs?
Sí.
Sí? Molt bé. Doncs Xavi, passeu molt bé amb el Mundial que avui ha començat. Hem tingut la teva anàlisi aquí al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. El primer anàlisi del primer partit del Mundial ens ha fet el Xavi, que té uns anys des de Gavà i que ha fet d'analista futbolístic per un dia. Gràcies, Xavi. Bona nit, a dormir.
Gràcies. Adéu.
El Xavi, que marxa a dormir, que té uns anys, avui ha fet un especial seguiment del Qatar-Equador per fer aquest anàlisi al Club de la Mitjanit. Moltes gràcies, Xavi, a descansar. Aquesta és la cançó, o una de les cançons oficials del Mundial, Haya Haya Better Together, m'indica el Raúl Orgales. El Sergi Andreu ha fet un tuit per resumir una miqueta el sentir de tots nosaltres respecte al partit inaugural del Mundial. El bluff de l'anfitriona, Sergi.
Potser m'he passat, vols dir, o no?
Vigilem una mica amb el que diem.
Una mica bluff sí ha sigut, no?
Sí, sí. Bluff. És pejoratiu, no?
Home, però és que...
No, sí
que és cert que també...
És una mena més col·loquial de dir decepció.
És una la decepció.
Però tampoc, no sé si hi havia algú que n'esperés molt.
Mira, ho anava a dir Jordi, perquè pensava que potser hi va haver un bluff, és
jo
una cosa mica, que n'esperes més, no?
I
no
una mica sí, més, sí.
Una mica més, sí.
Home, fa dos mesos que estan tancats i 10 anys que estan preparant el Mundial.
Una miqueta.
I havia guanyat la Copa d'Àsia fa uns anys, van competir dignament a la Copa Amèrica com a convidats fa un any. O sigui,
però la Sònia ha dit que ja s'ho esperava, això és que tenia informació privilegiada.
No, el dimecres, recordo que en parlàvem, crec que va ser dimecres, no?, que vam entrevistar el Fèlix Sánchez, sí. I amb el Costa en parlàvem, i a mi m'havia quedat la sensació que en tenia, però vam competir i no sortir golejat. Aquesta és la sensació que,
però
parlant
això...
amb Fèlix Sánchez, va quedar...
Van arribar massa dolços massa aviat, perquè ens entenguem.
Sí, un any abans, no? Escolta'm, el partit inaugural, aquest Qatar 0 a Equador 2, ha seguit en directe des de l'Al-Bayt Stadium, el Ramon Salmurri. Salmo, bona nit!
Hola, què tal?
És aquest l'estadi, Al Bayt.
Sí, Al Bayt Stadium.
És un dels nombrosos estadis que han construït. Aquest és el que després desfaran? No. Aquest s'hi quedarà, no.
Aquest es queda, aquest està a les afores, i és un estadi, la veritat és que és molt modern, tot sigui dit, però té aire condicionat a dins.
Aire condicionat a dins vol dir que tanquen el sostre perquè no marxi, o és tan potent que...
No tanquen el sostre. El sostre, hi ha una part que es queda obert, o almenys avui una part l'han deixat obert, mentre hi ha com uns canons d'aire que refrigeren de baix cap a dalt, diguem-ne.
I es nota,
Sí, es nota. No feia molt fred, que aquí amb els aires acondicionats sol fer bastant fred, però sí, estava molt bé. Per jugar era una molt bona temperatura.
Mm-hmm. Com t'ho has passat?
En teoria, Salmurri, pel que ens van explicar, te'l refrigeren 10 graus respecte a la temperatura, diríem, original.
Mm-hmm. Baixant 10 graus la temperatura ambient,
baixant
per entendre.
Baixant
10 graus,
sí.
Com t'ho has passat, Salmo, a l'estadi?
M'he avorrit bastant entre la duresa de les tolles del Costa i l'extrema duresa del Torquemada dels anys 80, tendeixo a anar més cap a la segona. Però la veritat és que tampoc esperava massa més de Qatar. Per exemple, el porter, que ha estat l'epicentre de les crítiques a l'inici del partit, sobretot a la primera meitat, és el porter de l'Alçat, i jo el vaig veure en directe
fa un any, no?
Quan el Barça va anar a fitxar Xavi.
I l'ha
de comentar amb els periodistes que érem allà al nivell específic d'aquest futbolista, i fer el comentari de com Qatar tingui aquest porter al Mundial, patirà. Vull dir que tampoc m'ha sorprès específicament Qatar, perquè no li esperava molt més, la veritat.
Salmo, la cerimònia d'inauguració s'ha fet una mica abans de les 5 a Catalunya. Què tal l'estat? La veritat és que les cerimònies d'inauguració tenen més tradició als Jocs Olímpics que no pas al Mundial. Sempre se n'han fet, i aquí a Barcelona l'any 82 van fer aquella imatge icònica del nen que obria la pilota i marxava el colom en senyal de pau. Però tampoc és que sigui un dels records més importants que tenim de les històries, de la història dels mundials. Avui hi ha hagut alguna cosa destacada d'aquesta cerimònia?
A veure, alguns detallets. Primer, que Qatar ha anat amb tot, diguem-ne. El futbol habitualment no s'hi esmera gaire en això de les cerimònies d'inauguració, com dius tu, i jo crec que Qatar s'hi ha esmerat força. M'ha sorprès la presència de Morgan Freeman, l'actor, que ha tingut un paper important en aquesta cerimònia, i després m'ha quedat palès la veneració que té el poble qatarià i els nadius a Qatar per l'emir, perquè ha aparegut l'emir als videomarcadors de l'estadi, i li ha caigut una sonora ovació de ben bé 3 minuts. Ell s'ha aixecat a respondre aquesta ovació, i després ha aparegut Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha anat saludant un per un els membres de la família reial qatarí, i també ha estat aplaudit per part del públic qatarí.
Salmo, creus que han pagat els nervis? Perquè la teoria era una miqueta que la pressió del debut, la sobreexcitació, els ha perjudicat molt als jugadors de la selecció qatariana, i gairebé poden dir que el resultat dignifica una miqueta, sobretot la imatge de la primera meitat.
Que els han pagat, o sigui, que els han passat els nervis, sí, que això ha estat determinant pel devenir del partit, no. Crec que Qatar ha sortit un punt cohibit, ha estat un Qatar un punt inferior al que et pot donar, però tampoc tenia massa més marge, i Ecuador em sembla un equip bastant superior a Qatar, de fet.
Salmo, tinc una pregunta. Per xarxes corren moltes imatges del camp mig buit amb la pilota en joc,
sí.
Però quan ha començat a marxar la gent?
Doncs quan quedaven 20 minuts, jo allà ja he tingut la primera impressió de... Hosti, no passa de... No, saps? No deixa de passar gent pel meu costat.
Però que ha marxat la meitat de l'estadi, potser?
Però la meitat de l'estadi estàvem a mitja entrada quan quedaven un quart d'hora.
I quan ha començat estava ple?
Sí, ple absolut.
I al final del partit, quan hi quedàveu?
Res, el que demanen els equatorians, els periodistes i la grada d'animació dels catarians, però, diguem-ne, tota la resta havia desfilat. T'haig de dir que a Qatar no hi ha tradició d'anar a veure el futbol als estadis. Vull dir que la nostra mirada amb això també
home, però estem parlant d'una inauguració d'un mundial, eh?
No, sí, 100%. Sí, a mi m'ha sorprès. Vull dir, sí, m'ha creat l'atenció i segur que a la FIFA també, perquè al final no deixa de ser la inauguració d'un mundial. Però és que a Qatar no hi ha tradició d'anar a veure partits de futbol i això, en certa manera, també s'ha notat.
Mira, podem escoltar Félix Sánchez Bas, que és l'entrenador català, que és seleccionador de la selecció de Qatar després del partit.
Muy mal. Hemos concedido goles y eso ya te condiciona ya para todo el partido, con lo cual espero, pues, después de este debut, pues, de cara al siguiente partido, pues, ya a nivel de presión dejarnos ir y afrontarlo, pues, de una manera más competitiva, que es lo que creo que podemos hacer.
Félix Sánchez Bas, Sònia, parlaves amb ell el dimecres, deies que tenia unes expectatives relatives, segurament no te'n va ser sobretot pel paper del seu equip a la primera meitat.
Sí, exacte. Jo crec que ell aspirava a competir, a que no ens semblés el que ens ha semblat a tots, que és que està molt per sota de la resta d'equips. Jo crec que ell no tenia cap esperança de passar a vuitens, però ja et dic, com a mínim, de competir, i fins i tot de puntuar en algun partit. Jo, després del que hem vist avui, és que dubto que puntuïn.
Dubtes que puntuïn, sí, sembla que sí. La intervenció del VAR, com l'heu vist? El VAR ha anul·lat un gol de l'Equador els primers minuts de partit per un suposat fora de joc d'Ener València, precisament, que ha fet els dos gols de l'Equador i havia fet aquest primer que li han anul·lat. I esteu convençuts que hi haurà fora de joc, Uri?
Jo crec que es pot pitar, però que és molt interpretable. I que per això jo crec que al final la decisió final hagués tingut que prendre l'àrbitre de camp.
Salmo, al camp com l'heu viscut aquesta acció?
Doncs el camp, diguem-ne que no s'ha entès gaire, perquè a més no hi ha hagut repetició el videomarcador. Hi han estat com dos gols diferents, el primer el de l'Equador, el segon el dels aficionats catarians. Hi havia mescla d'aficionats, hi havia molts equatorians repartits per l'estadi, i això ha generat algun petit moment de tensió, però la veritat és que, com que no hi ha hagut repeticions, tampoc hi ha hagut espai a la polèmica.
Clar, aquest gol anul·lat, Sònia, si li anul·len en el partit de demà a Anglaterra o a Iran, bé, és una acció més de VAR, tu també estaries enfadada, com sempre, amb el VAR, però potser no hi posaríem l'ombra de sospita que hi hagi aquest tipus d'intervenció en un partit a favor de Qatar. Això ho hem pensat tots, no?
Sí, jo no he vist clar el motiu, és que no m'ha quedat
gens clar. Fora de joc, suposat.
Sí.
Però per mi s'ha de veure.
M'ha costat molt. No, sí? De fet, sí, hi ha una nova tecnologia que s'està aplicant en aquest mundial.
El dibuixet, no?
Exacte, el fora de joc semiautomàtic aquest, que és que fan una mena de tridimensional i acabes veient exactament si és per un pèl el fora de joc, l'acaben xiulant. Però el cas és que veient el gol també és un punt estrany i no veia en quin moment estava el jugador en fora de joc, però vaja, que
teòricament estan fora de joc, a mi no em sembla tan clar, Jordi, quan el seu company lluita la pilota amb el porter i ell en teoria està
més avançat que el porter,
més avançat, no? Que el porter, i només queda un defensa, sí, per darrere, però a mi això és teòric,
però després intervé en la jugada i li toca amb el cap aquest jugador que està en fora de joc.
Clar, bueno, és el que remata, no?
És en el València, sí.
No. Toca pel cap, no, és que després va una xilena...
El fora de joc no és d'Ener València.
Pensava que era d'Ener València.
No. Bé, en tot cas, si intervé en la jugada... Una altra cosa és que estic d'acord que pot ser interpretable, però vaja, a mi m'ha fascinat la capacitat del VAR de donar-se de tot el... la situació de la jugada, perquè a mi moltes vegades em costa, quan el porter està fora de posició, adonar-me que és fora de joc. Normalment tendim a mirar l'últim defensa, sí. I em sembla que, vaja, després és interpretable si és filat tan prim que això no s'hauria d'anul·lar, que jo això ho accepto, però a mi, que generalment el que em surt és criticar el tio que està al VAR, crec que en aquest cas ha fet una exhibició de concentració.
L'àrbitre era l'italià Orsato.
Sí, crec que el del VAR també era italià, sinó un...
Que era Irrati.
Això mateix.
Irrati és el top del VAR.
Ah, sí? Sí, sí, el Barça li ha tocat a la Champions, sí.
És cert que la decisió ha estat molt ràpida. Això sí que ho hem guanyat. També és cert que aleshores et desorienta més perquè no veus prou repeticions. Clar. Si triga més, t'acaben ensenyant tantes repeticions...
Que acabes entenent que és
això. Sí que és cert.
En tot...
La FIFA, en qualsevol cas, en aquesta Copa del Món estrena un nou sistema de detecció del fora de joc i d'aquí la velocitat.
Mm-hmm. Aquest no és el que han fet servir a la Champions temporada?
Crec
vull
que
dir
sí,
que
no?
És que em sembla que és més fiable que les línies que ens tiren, que depenen del...
Sí, el que passa que són dibuixos, i els dibuixos a mi... Les línies tampoc me'n refio, els dibuixos em generen certs dubtes.
Jo crec que però, si el fora de joc és tan clar, perquè és una jugada molt embolicada i que jo l'he de tornar a veure perquè només me l'he pogut imaginar, crec que seria molt pedagògic ensenyar-ho, perquè la fiabilitat, la certesa del fora de joc en una jugada tan embolicada, ostres, hi ha un punt de pedagogia, és que no sé per què no l'han ensenyat més.
Això ho he comentat durant la transmissió amb el Ricard, que només l'han repetit una vegada.
Molt poca repetició.
És el típic partit de Lliga que veiem aquí contínuament, que si hi ha una jugada que les veu que és polèmica i hi ha moviment a les xarxes i tal, te la repeteixen durant tres o quatre vegades. I aquí només una vegada.
És així. Ara mirarem cap a la jornada de demà debutant a Anglaterra, als Països Baixos, per exemple, però anem un moment a publicitat i quan tornem ens espera algú que Qatar jugarà el seu cinquè mundial. Cinc mundials. Hi ha quatre futbolistes que arribaran als cinc mundials, el màxim que mai no ha jugat cap futbolista. Un d'aquests quatre jugadors és Messi. Ara tornem.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. El Black Friday de Bets arriba amb grans ofertes, perquè quan descansis, descansis de veritat. Gaudeix de descomptes de fins al 60% en matalassos, bases, coixins i roba de llit de marques com Picolín, Latoflex, Cepeda o Tempur. Entra a bets.es i troba la teva botiga més propera.
Gràcies, cor.
Molt aviat naixerà la banda sonora que bategarà amb tu. Disc de la Marató per la salut cardiovascular. El cor, alegria, Macarena, que el meu cor necessita alegria. 21 cançons del cor i pel cor. A la venda el 27 de novembre amb el teu diari, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, la bona salut mental.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Diu el psicòleg Jaume Funes que la salut és, abans que res, una manera d'estar bé amb nosaltres mateixos. En parlarem diumenge amb el mateix Jaume Funes, psicòleg, i amb Guillermo Matioli, que ens acompanyarà juntament amb Roger Vallescà, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
14.312, 14312 de la sèrie 43.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Són dos quarts, menys un minut de 12, en un minut, dos quarts de 12 de la nit. Aquesta cançó és una versió del TikTok d'un tema del Tom Odell, Another Love, que es va fer famós fa 9 o 10 anys, però encara va tenir més repercussió quan es va començar a posar de moda el TikTok, perquè una tornada de la cançó la cantava la gent i es va fer viral, i en grup la cantaven en festes, en casaments, en concerts, i vaja. Aquesta és la versió, és del TikTok. L'Oriol Domènech m'ho acaba de demanar, però és que fa uns dies ahir el Miquel Soler també ens ho demanava a través de Twitter, que quina versió de l'Another Love posàvem al final del programa. No la posem al final del programa, la posem tornant de la publi. No paguis la ràdio encara, Miquel.
Ahir vaig perdre bastanta estona a YouTube, sí? Perquè si trobava la versió aquesta.
Però m'envies un WhatsApp i t'ho dic.
Bueno, vaig passar una bona estona veient concerts de Tom Odell.
Molt bé. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, des de Doha, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, el Ramon Salmurri, també és al Mundial. Ara hi afegirem més gent, però abans ens espera un dels quatre futbolistes que passi el que passi farà història a Qatar. Fins ara només hi havia quatre futbolistes, quatre en tota la història, que havien arribat a jugar 5 mundials. Sabeu qui són? Quatre futbolistes, 5 mundials.
Carvajal,
porter de Mèxic de fa molts anys. Lothar Matthäus, un altre porter, mític, campió del món.
Buffon? Sof?
No. Buffon, molt bé. I un altre jugador mexicà que bé, el coneixem força.
Rafa Márquez,
correcte. Doncs a Qatar 2022 hi ha quatre futbolistes que arribaran al cinquè mundial. Això passa perquè ara els futbolistes allarguen moltíssim les seves carreres futbolístiques. Un d'ells és Leo Messi. Sabríeu dir-me els altres tres? L'Uri el sap.
Cristiano
Ronaldo, correcte.
El sé perquè l'altre dia van comentar el Tot Costa.
Vinga.
I dos mexicans més. Guardado i Ochoa.
Guardado, Andrés Guardado, ex del Depor, ex del València, ex del Betis. Dic ex del Betis, no sé si encara juga al Betis.
No, juga al Betis.
Juga al Betis, jugador sí. Del Betis. I Guillermo Ochoa. Connectem ara mateix amb la concentració mexicana al Mundial, a Doha. La selecció de Mèxic, ja sabeu que ha estat les últimes setmanes a Catalunya, a Girona, acaben de preparar el Mundial, amb el Tata Martino, amb Andrés Guardado, i amb Guillermo el Memo Ochoa. Guillermo, bona nit.
Buenas noches.
¿Entens el català després d'aquestes setmanes a Girona, d'aquestes últimes setmanes a Girona?
Sí, bueno, lo entiendo. Conozco gente de acá, tengo familiares, algunos que vienen acá. Entonces, digo, no lo hablo, pero sí puedo entender. Algunas cosas que también se parecen mucho al francés, entonces...
Vaig provant. ¿A qui tens conegut aquí a Catalunya que pots entendre el català?
¿Quién tengo? Bueno, es esposa de... Es una mi comadre, de hecho, es de mi compadre Jorge, que vivió 10 años aquí en Barcelona. Ella es de aquí de Barcelona, de ahí de Cabrils. Entonces he pasado algo de tiempo ahí con ellos, con sus hijos, y bueno, todo el tiempo están ahí hablando un poco catalán y por la curiosidad, ¿no?, de escucharlo y de querer entender un poquito, pero nada más hasta ahí, tampoco lo toco mucho.
Ara jugaràs el teu cinquè mundial, 5 mundials, Guillermo. Et diu el Memo a tu, al teu país, però prefereixo dir-te Guillermo, d'acord? Tu saps quants futbolistes han arribat a aquesta xifra de 5 mundials?
Sí, por ahí he escuchado algunos nombres. Sé que la lista es muy, muy reducida y pues es un honor y pues un orgullo el poder pertenecer a esta pequeña lista mundial.
Sou 8, 8 jugadores.
8, sí.
I 4 mexicans.
Sí.
Sereu 8 perquè 2, Andrés Guardado i Guillermo Ochoa, arribareu al cinquè mundial ara a Qatar 2022. I a més hi tenim el Rafa Márquez, conegut per tots nosaltres, evidentment, i Antonio Carvajal, que era un porter molt mític mexicà que va jugar 5 mundials entre el 50 i el 60.
Sí, claro, bueno. Sí, por supuesto que es un orgullo y es un honor. Sé que hay otros mexicanos en la lista, ¿no? Como la Tota Carvajal que mencionas,
sí.
Como Rafa Márquez, histórico también de la selección mexicana. Y pues es un honor poder compartir esa lista con Andrés Guardado, ¿no? Que también tenemos ahí una historia en selección, que pudimos debutar, de hecho, el mismo día en selección y hemos compartido mucho tiempo juntos vistiendo la playera y bueno, entre esos nombres, pues también el de Messi, el de Cristiano, el de Matthäus, como lo dices, que pues es emocionante el de escuchar tu nombre ahí.
Amb Rafa Márquez mantens el contacte? Saps que ara el tenim aquí fent d'entrenador del segon equip del Barça.
Sí. Con Rafa sí tengo contacto. bastante. De hecho, él cuando va a México, bueno, ahí nos hemos visto en algunos que otro evento también, que somos de la misma marca que patrocinadora de zapatos. Está muy contento, está feliz de esta experiencia, de esta oportunidad que le dan. Siempre había tenido la espinita de querer ser entrenador. Y bueno, para nosotros en México es un orgullo que él siga estando presente en las filas del Barcelona. Y bueno, yo creo que es un entrenador ahora joven, que tiene mucho futuro, tiene mucha proyección y que bueno, que le va a ayudar mucho a él y por supuesto al Barcelona a crecer y a regresar al lugar donde siempre ha estado, ¿no?
¿Tú te imaginas amb el primer equip del Barça?
Sí, sin duda. Creo que tiene la personalidad, tiene el temple, tiene el carácter y estoy seguro que en algún futuro lo podrá hacer bien, ¿no?
Guillermo, diria que passaràs a la història com un porter de mundials. Ets un porter amb una trajectòria increïble, però des que et vaig conèixer vaig descobrir un porter que al mundial encara creixia més i el seu nivell l'augmentava als mundials. Tens aturades increïbles en les últimes edicions dels mundials. Tu tens també aquesta impressió?
Bueno, obviamente cuando juegas un mundial los reflectores son mucho más grandes, ¿no? La gente está más atenta y sabe de primera mano lo que pasa en un partido. A veces la gente que no sigue muy de cerca tu trayectoria, pues esto es lo que pasa, ¿no? Que ven un mundial, ven un partido y les gusta y se sorprenden para bien. Pero también la gente que sigue tu trayectoria sabe que es algo que uno hace día con día en sus equipos, en sus clubes. Entonces, creo que cuando no te siguen, a veces lo sorprende cuando lo haces en un mundial, ¿no?
Mm-hmm. Teniu el Tata Martino, aquí el coneixem, va ser entrenador del Barça una temporada.
Sí.
Però des de fora, sembla que rep molta crítica.
Uno como jugador ya de experiencia se ha vuelto muy, muy recurrente y sabe que lo que pasa alrededor de la selección mexicana, ¿no? Yo creo que el Tata es una persona y un entrenador con experiencia, con personalidad, que sabe manejar bien el ambiente exterior que envuelve a la selección mexicana. Y yo creo que lo más importante es lo que hacemos para adentro, ¿no? Lo demás, el país, México, se maneja así. I esas cosas uno no las puede cambiar.
A banda de Guillermo Ochoa, que hem de fixar la selecció mexicana? Tecatito, quin jugador creus que ens sorprendrà de la selecció mexicana en aquest Mundial?
Más allá de los que conoces, ¿no? De los más nombrados, yo creo que puede sorprender por ahí Alexis Vega, un extremo que juega en el Guadalajara de México. Los puede sorprender. Hay jóvenes, el lateral derecho, Jorge Sánchez.
Y un central que el va al Español.
Sí, también. Ese les va a sorprender que formó parte del equipo olímpico que ganamos ahora medalla de bronce en Japón. Se llama César Montes.
César Montes, sí.
Es un jugador físicamente bastante alto, fuerte de cabeza, rápido, maneja bien el balón con los pies, tiene buena salida.
Teniu un mundial complicadet. Argentina, Polònia i l'Aràbia Saudita a la fase de grups.
Difícil, va a ser difícil. No hay partido fácil, pero tampoco hay mundial fácil. Me pongo a recordar un poco los mundiales pasados y los grupos que nos tocaban también eran grupos muy difíciles, ¿no? Por ahora se viene la cabeza el de Brasil 2014. Estábamos con Brasil, con Camerún, con Croacia y pudimos avanzar. El pasado, ¿no? También que no fue sencillo con Alemania, con Corea, con Suecia, y pudimos dar ese paso. El primer partido siempre es clave, es importante, ¿no? Polònia va ser molt difícil.
Anem acabant, que el teu temps val molt, i més a aquestes hores. Molt ràpidament, qui fa més por, Messi o Lewandowski? A tots dos els tindràs al davant a la fase de grups.
No, yo creo que miedo no. Los dos son jugadores de mucho de respeto. Lewandowski es jugador más de área. Y bueno, Messi se te puede hacer cualquier sorpresa en cualquier momento, entonces es más difícil de predecir, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre Messi va a estar un paso arriba, ¿no?
Si no guanya Mèxic al Mundial, ¿qui el guanya?
España.
La selecció espanyola. Memo Ochoa, moltes gràcies, bona nit.
Un gusto, un abrazo, buenas noches.
Guillermo Memo Ochoa, el porter de Mèxic, defensarà la porteria de la seva selecció en el seu cinquè mundial. L'hem pogut entrevistar al Club de la Mitjanit gràcies a les gestions de la Sònia Gelmà i el Ramon Salmurri. Mèxic debut que dimarts contra la Polònia de Lewandowski, o sigui, ho té difícil. Demà dilluns tenim tres partits. A les dues al migdia, Anglaterra-Iran. Salmo, Anglaterra té un equipàs.
Sí, Anglaterra té un equipàs, ve de ser semifinalista a l'últim Mundial, finalista a l'última Eurocopa, però és veritat que la Nations League no ha tingut una bona trajectòria. Segurament té el paper més de tapat dels últims anys i, vaja, és una Anglaterra molt reivindicativa. També està decidida, avui ho explicava Gareth Southgate, a lluir el braçalet de capità amb la bandera del Arc-Iris i els futbolistes anglesos, quan just abans de començar el partit han decidit posar el genoll a terra per manifestar la seva lluita contra el racisme, com fa la Premier League.
Veurem aquesta imatge. A l'Anglaterra, Iran del grup B a les dues. En aquest grup, a les 8 del vespre, Estats Units, Gales, Salmo, Bale, Gareth Bale, contra el país on juga, viu i juga golf.
Sí, exactament. Estats Units, que a mi és una de les seleccions que més em crida l'atenció d'aquesta primera fase de grups, l'Estats Units de Serginho Dest, entre d'altres, amb una generació de futbolistes joves i que aspira a millorar registres i a ser una de les sorpreses d'aquesta competició.
Mira, jo crec que guanya Gales amb gol de Gareth Bale. I a les 5, Sony, el grup A, el grup de Qatar i l'Equador, Senegal, Països Baixos. A les 5, Senegal sense Mané i els Països Baixos de Louis Van Gaal amb Frenkie, però sense Memphis.
Sí, sí, avui Louis Van Gaal ja ha avançat que Memphis no el veia com per jugar d'inici i també ha lamentat que Mané no pugui jugar per Senegal perquè a ell li hagués fet il·lusió. Un Louis Van Gaal que amb 71 anys torna a dirigir aquests Països Baixos que es van perdre l'últim Mundial, el de Rússia, i tornen amb la banqueta el mateix home que els va dirigir al Brasil. Avui Louis Van Gaal admetia que havia acceptat la feina perquè no hi havia ningú més disponible en aquell moment, o com a mínim aquesta és la sensació que ell tenia, és a dir, gairebé per responsabilitat ha agafat la direcció d'aquests Països Baixos, que són els eterns aspirants al títol, que han estat a diverses finals però que no acaben d'endur-se aquest Mundial.
74, 78 i 2010 les finals.
Exacte, demà a les 5 de la tarda contra aquesta Senegal que ens deia l'altre dia el Zubizarreta que per ell era el millor equip dels africans. Veurem fins on arriba aquesta Senegal.
Sempre s'han de tenir en compte els equips africans als Mundials. Recordo Nigèria, que ho va fer molt bé el 94 i el 98 va eliminar Espanya, Jordi. Escolta'm, Uri, quin paper li preveus als Països Baixos de Van Gaal, tu que sempre segueixes la selecció Orange?
Home, és una de les seleccions holandeses més fluixes, jo diria, que s'han presentat als Mundials. Però sí que és veritat que porten una bona ratxa, en Van Gaal a la banqueta. Jo crec que serà un equip competitiu, tenen un molt bon eix de la defensa amb jugadors de primer nivell. Jo crec que serà un equip com a Espanya, que no té grans jugadors, però jo crec que competirà molt bé i que pot donar alguna sorpresa.
Ricard, Anglaterra la veus arribar molt lluny?
Amb Anglaterra tinc una decepció de l'Eurocopa perquè tinc la sensació que té un equip molt millor del que proposa Southgate.
Però van fer final a l'Eurocopa, no?
Sí, però no jugant a gaire cosa. D'acord. Des del meu punt de vista va ser una selecció que a mi em va decebre. Però vaja, veurem si són tan pragmàtics com a l'Eurocopa, si són capaços de tenir rendiment més enllà de la proposta, però és que la sensació és que té tantes possibilitats, tants recursos i tan mal utilitzats que no espero gaire.
Mm-hmm. Jordi, tu recordes, Jordi Costa, el teu pronòstic a la nostra porra, a la interna, pel partit entre Estats Units i Gales?
Ui, Estats Units i Gales.
Ja te'l dic jo, 1-1, empat a 1. Estats Units 1, Gales 1.
Sí, sí, confio molt en els nois de Bale. No sé quin dia, però crec que un dia donaran alguna sorpresa.
Sí, jo també. Sergi, com va la porra de Catalunya Ràdio? L'ha oberta als oients amb milers i milers de participants i que té un premi final que són unes vacances pagades l'estiu que ve.
Amb un creuer pel Mediterrani.
No diguis doncs gaire fort.
Bé, és la premi que hi ha gairebé 4.000 participants que poden continuar els oients que ho vulguin.
Quants participants has dit?
Gairebé 4.000.
4.000.
Gairebé 4.000, no arribem, però vaja.
I això no hi ha un únic premi final, sinó que hi ha diferents premis,
Hi ha 6 premis, 5 parcials i el premi gros, que és el creuer, al final de tot. El premi per qui guanyi la fase de grups, un premi pel millor dels vuitens, pel millor dels quarts, de les semifinals, i per l'últim cap de setmana hi haurà un premi exclusiu només pel millor entre el tercer i quart lloc i la final. Això a banda del premi gros. És molt senzill, encara podeu accedir al web catradio.cat/mundial, us podeu registrar i podeu apostar els vostres resultats, podeu pronosticar els vostres resultats a partir de ja mateix. Això sí, sempre els de l'endemà. No podeu fer tot a l'hora. Avui pels de demà, dilluns pels de dimarts i així successivament.
Sergi, tu ets home porra.
Soc l'home porra de Catalunya.
I no has fet la nostra porra?
Sí, tant.
La nostra l'has fet, sí, a mi sí, no me l'has enviada.
L'has enviat a l'Isidro.
Ah, sí. D'acord.
Està penjada i tot, ja.
Ah, jo no la tinc. Sí, sí, sí. Aquí m'has fet una mica el salt. Aquesta tarda ha fet Twitch Luis Enrique, el tercer. Salmo, què en destaques?
Doncs mira, a nivell de contingut, diguem-ne, d'actualitat, la seva reflexió sobre la inclusió o l'elecció d'Alejandro Valde com a substitut de Gaia.
Pues hoy en espacio grande, en lo que es trabajo defensivo, lo he visto muy bien, muy adaptado. Ni qué decir tiene que tener tantos compañeros de equipo, pues te ayuda en lo que es la adaptación y en lo que es estar a gusto. Tiene ya muchos amigos también de otros equipos. Lo he visto muy bien.
Valde va arribar divendres per la lesió de Gaia. Llegeixo informació d'aquesta nit del diari AS, signada a València. Gaia podria jugar dimecres, està en condicions de jugar dimecres al partit contra Costa Rica, però és a València, o sigui, aquí hi ha marro i certa polèmica. Ricard, crec que en l'apartat de rectificacions, en el Twitch d'avui a Luis Enrique, Luis Enrique ha aprofitat per rectificar a Marc Soler, el ciclista de Vilanova i la Geltrú, que l'altre dia el va batejar com a Carlos Soler.
Sí, ha tingut algun lapsus d'aquests, però clar, és que quan estàs parlant tanta estona...
Té riscos, sí, sí.
I amb aquesta, diríem, velocitat, energia, aquest ritme, sí, sí. A vegades li passa. També va dir Álvaro de Benito.
Álvaro de Benito.
Álvaro de Benito.
Álvaro de Benito. Álvaro de Grado, potser es va confondre. Oi que hi ha un periodista que es diu Álvaro de Grado, segueix sí, sí. Premier, havia sí. treballat amb el City, potser?
Havia treballat amb Manchester
City. Al Manchester,
sí. En la cadena CER.
A la cadena CER, era el corresponsal. Sònia, Frenkie de Jong debuta demà amb els Països Baixos contra Senegal, però avui l'hem sentit parlant del Barça i sent una mica crítica amb Joan Laporta.
Vaja, en una entrevista al The Telegraph, Frenkie de Jong ha estat bastant crític amb la directiva. Ha explicat que en aquest estiu passat li va resultar...
La directiva, més que Joan Laporta.
Vaja, jo, la traducció que jo he sentit deia concretament que es van publicar detalls del seu contracte que per la seva part no es va filtrar i que per tant intueix va ser que va ser de part del club i que després li van enviar una carta sobre el fet que el contracte no era vàlid. Recordareu que aquella sí. famosa setmana en el club es va plantejar fer alguna cosa més al respecte. Doncs diu que tot plegat va ser molest i que culpa aquesta gent però que no hi té cap relació, que no formen part de la seva rutina diària al club. Jo crec que ell parla de la part esportiva que no és Xavi. No sé si es refereix concretament
sí, a
Mateu Alemany, a la junta directiva que dirigeix Joan Laporta o la figura de Joan Laporta, però ell parla d'ells. Uh-huh. Diríem, amb aquesta gent jo no hi tinc relació, no formen part de la meva rutina diària al club, uh-huh. diu en aquesta entrevista, i respecte a Xavi no el culpa. Diu que és conscient que va deixar la porta oberta a la seva sortida perquè en cap moment va dir Frenkie es queda, però que entenc que Xavi es trobava en una posició difícil. En tot cas, mai va notar que estigués en contra seva. Però
Messi,
vaja,
Messi s'ha entrenat, i dimecres, no, dimarts al matí a les 11 juga amb l'Argentina, l'estrena de l'Argentina contra l'Aràbia Saudita. Sònia, no hi ha problema.
No hi ha problema, havia estat dos dies entrenant-se al marge, avui ja amb el grup.
Molt bé, seguim amb el Mundial. Avui ha començat el Mundial. Encara som a temps de fer una enquesta ràpida, pronòstic del que pot passar a Qatar. Per exemple, hem sentit i hem parlat amb Guillermo Ochoa, el porter de Mèxic, el vostre porter del Mundial. Uri.
Courtois.
Sònia.
El Dibu Martínez.
El de l'Argentina. De l'Aston Villa. Jordi Costa.
Courtois.
Ricard Torquemada.
Diego Costa.
Diego, sí, el del Porto.
Del Porto.
El porter de Portugal. Salmurri.
Courtois
s'imposa, Sergi Andreu, va, digues el teu.
Emiliano Martínez, també.
Com li diuen? Quin és el sobrenom?
Dibu.
Sabem d'on ve, això? Dibu? No ho sabem. El jugador del Mundial, més enllà de porters. Si voleu dir un porter, el dieu, eh? Uri.
Messi.
Sònia.
Dubto entre Messi i Mbappé, però va, direm Messi.
Messi. Costa.
Mbappé.
Ricard.
Neymar.
Salmurri.
Entre Neymar i Messi, Messi.
I Sergi Andreu?
Messi.
No hi ha cap jugador a l'Espanyol al Mundial?
Sí, Braithwaite.
Compte, Dinamarca deu fer semis a l'Eurocopa, eh? Compte. El paper de Messi al Mundial, alguns ja l'heu destacat com que serà el jugador més important de Qatar 2022. Uri, tu com el veus? Liderant molt l'Argentina, fent molts gols?
Jo crec que serà el líder de la selecció argentina, que marcarà gols i que els portarà a guanyar el títol.
Mm-hmm. Sònia.
Jo crec que estarà molt bé, no sé si li donarà perquè aquesta Argentina arribi a la final.
Jordi.
Igual, jo crec que aquest Mundial ha fet mans i mànigues per arribar-hi bé i crec que ho aconsegueix. La selecció argentina té sentit per primera vegada en molt de temps, vaja, ja la tenia en l'última Copa Amèrica, però com que el meu dibuix mental de Mundial ens porta una semi Brasil-Argentina, crec que es quedarà allà. I m'agradaria equivocar-me, però crec que Brasil guanyarà el Mundial, la semifinal s'acabarà la història per l'Argentina.
Ricard.
Ho farà molt bé, jo crec. Jo crec que el veurem en un rol probablement més simple, no el Messi que hem tingut a la memòria, però amb el meu dibuix del que pot oferir Argentina, crec que serà determinant.
Salmo.
Doncs està, per mi, en la última i gran oportunitat de la seva carrera per aconseguir el que sempre ha volgut.
El paper de la selecció espanyola de Luis Enrique, fins on arribarà, Uri?
Fins on arribarà no ho sé, però que competirà molt bé i que si perd farà sua sang al rival, n'estic convençudíssim.
Sònia?
Vinga, va, em mullaré. Vuitens o quarts de final?
Quarts de final. Costa?
Quarts màxim.
Ricard?
Semifinals.
Semis. Seria històric, perquè a Espanya jo... només ha passat una vegada a quarts de final, quan va guanyar el 2010.
Jo no m'he mullat, però bueno, si em mullo, també dic semis, va.
Semis. Salmo?
Semis.
Sergi?
També tenia semis.
A veure, qui guanyarà el Mundial? Això ho vaig respondre la setmana passada. L'Uri va dir França, m'entens?
No, ja ha canviat, he dit Argentina. Per mi la baixa de Benzema és capdalt.
Sònia?
Jo també canvio i canvio a Brasil.
Al Brasil. Jordi?
Jo vaig dir Brasil i mantinc Brasil.
Ricard?
Jo vaig dir Argentina, mantinc Argentina.
Salmurri, digues la teva.
Argentina.
I Sergi Andreu?
Argentina.
Són quatre, eh? Quatre argentines, dos Brasils, vaig dir Alemanya. Què va dir l'Àlex Dalmas? Àlex, què vas dir la setmana passada?
Bona nit. Vaig dir Brasil i mantinc Brasil.
Mantens Brasil. Ara t'ho pregunto tot a tu.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex Dalmas, el porter del Mundial.
Alisson
Becker, el del Brasil, el jugador del Mundial.
Messi, i deixa'm dir-te Musiala, també.
Musiala d'Alemanya. Paper de Messi al Mundial. Ja ho has dit, que ho farà molt bé.
Sí, molt bé.
Molt bé. El paper de la selecció espanyola, fins on arriba?
Semifinals.
Semis. Mm-hmm. Avui ens has preparat la comparativa entre dos equips que són similars. La selecció espanyola de Luis Enrique i el Barça de Xavi parteixen d'idees molt similars, però en què s'hi assemblen, en què són diferents, Àlex?
Sí, de fet, la base i el model de joc és pràcticament igual, no? Si agafem dades del Barça de Xavi i agafem dades d'Espanya a l'última Nations League, veiem que les possessions són pràcticament calcades. 64,9 del Barça, 63 d'Espanya, i també passen el major... o passen molt temps a l'últim terç rival, no? Un 35% al Barça i 31% a Espanya. Dit això, jo crec que podem trobar alguna diferència que les fa particulars.
Vinga, va.
Quatre diferències us he posat. La primera d'elles és que jo crec que Espanya, l'Espanya de Luis Enrique, és més vertical i diguéssim que el llindar del risc de la passada és més baix, eh? És a dir, s'arrisca més en la passada. Per dir-ho d'alguna manera, Espanya perd més pilotes i en recupera més. I precisament per això crec que Gavi, quan el veiem en el context d'Espanya, fins i tot rendeix encara més.
Millora.
Aquesta és la primera. La segona, és, per mi, és molt clara i és el paper dels interiors. És a dir, els interiors amb Espanya, amb Luis Enrique, tenen llibertat absoluta per fer el que vulguin, és a dir, per trencar entre el carril del central i el lateral, per venir a rebre, per lateralitzar-se. En canvi, en el Barça, a Xavi li agrada que siguin més posicionals i n'hem parlat més d'una vegada.
Els quadrats, no? O sigui, els interiors molt sovint busquen rebre els famosos quadrats i amb Luis Enrique potser són més ànimes lliures.
Correcte, sí, sí. És a dir, els triangles de banda, amb Luis Enrique, li agrada que estiguin ocupats, és a dir, lateral, extrem, interior, que hi hagi sempre algú, però no li importa que l'interior vagi a fora i l'extrem vagi dins, i en canvi a Xavi jo crec que sí que li importa. La tercera d'elles és, precisament tirant del fil aquest, que Luis Enrique juga molt més amb els extrems i Xavi amb els interiors. És a dir, Luis Enrique moltes vegades l'hem vist que canvia de banda els dos extrems, que a vegades el fa jugar a cama canviada, a vegades no, que un mateix extrem l'hem vist jugant a una banda i a l'altra, i a Xavi sí que és veritat que ho fa més amb els interiors. Hem vist a Pedri moltes vegades canviar de perfil, De Jong canviar de perfil, i als extrems els agrada més que, quan juguen a una banda, normalment els fa jugar sempre en aquella banda. I per últim, la quarta, per mi bastant significativa, és que Luis Enrique trenca abans els perfils que el sistema. Li agrada molt poc tocar el 4-3-3 i si fa alguna variació és precisament doncs, traient el 9 i posant algun davanter més mòbil, agafant com va fer davant de Portugal a Rodri posant-lo de central, i en canvi Xavi sí que quan l'equip no està còmode toca sistema i l'hem vist passar a defensa de 3, l'hem vist utilitzar 4-2-3-1 i fins i tot el 3-2-3-2.
A tu, a quin dels dos equips, el Barça de Xavi Hernández o la selecció espanyola d'Urgen, que t'agrada més veure?
A mi m'agraden els dos, eh? És difícil la pregunta. A mi m'agrada una miqueta més el Barça.
Una miqueta més el Barça. Uri, a tu?
Sí. Diria la selecció espanyola, Luis Enrique.
Costa?
A mi... Fins ara, Espanya.
Fins ara, Espanya. Sònia?
Bueno, és que tots dos han tingut partits de tot. No em sé definir.
Ricard?
Home, no se sap definir la Sònia.
És molt habitual, ja no ni comento, ni faig comentari per sota.
Jo crec que una cosa és, com diu el Costa, on vol arribar el Barça de Xavi, però ara mateix, per mi, clarament, l'Espanya de Luis Enrique.
Salmo?
Doncs l'Espanya de Luis Enrique, amb diferència, la veritat.
Amb diferència, eh?
Tinguent menys qualitat que el Barça de Xavi.
Dos jugadors de menys nivell, aparentment, sí. El que passa que pot triar, té un càsting més ampli, no?, per triar jugadors. I això és un avantatge, segurament, però és veritat que el nivell de jugadors del Barça sembla que de mitjana està per sobre dels jugadors de la selecció espanyola. A mi m'agrada més la selecció espanyola de Luis Enrique, és que quan juga contra rivals una mica potents, agafa la pilota i té uns mecanismes per jugar-la, se la passa, no la perden, i em sembla que és un equip molt atractiu. Una altra cosa és com li passa al Barça de Xavi, quan es troba un equip molt tancat al darrere, amb una estructura defensiva que és molt sòlida, doncs intentar...
I li falta queixal.
Clar, clar. Però això li passa a molts equips. És que li passava al millor equip de la història, de tant en tant, imagina't. O sigui que, fins aquí el balanç del primer dia de Mundial de Qatar, dia 1 al Club de la Mitjanit. Gràcies, Àlex Dalmas.
A vosaltres, una abraçada.
Gràcies al Salmo i a la Sònia, que són gairebé les 2 de la matinada a Doha. Fins demà, descanseu.
Adéu, que vagi
bé.
Gràcies també a l'Oriol Domènec, gràcies. Al Jordi Costa, fins demà, Jordi.
Bona nit, gràcies.
I al Ricard Torquemada. Ricard, fins demà. Fins demà. Rematem el club.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Lorgales a l'estudi 1, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Francesc Ripoll a la redacció, a més del Dani Aguilar. I el record especial d'avui és per les persones que més felicitat generen en aquest món. Diria que és així. Aquesta és la Laia, una nena de 13 anys que juga a tennis adaptat gràcies a un programa de la Fundació Cruyff.
El que m'ajuda a l'esport és per tindre més estabilitat i no caure
estar més forta i tot això ajuda per després que jo pugui fer les coses sola sense que ningú m'ajudi. El meu esport preferit és el tennis, dels que he provat és el que més m'agrada i jo m'ho passo millor. Jo faig tennis a la Fundació Cruyff, ara estem fent el club de polo. Allà tenim una pista i fem els entrenaments de tennis tots els divendres de 6 a 7 de la tarda amb el Pau. I la veritat és que m'està agradant molt i veig que estic millorant molt.
Aquesta és la Laia, que té 13 anys i juga a tennis adaptat al polo amb la Fundació Cruyff. Una vegada vam anar amb el Costa a jugar a tennis en cadira de rodes i és dificilíssim, dificilíssim. Avui hem celebrat el Dia Mundial de la Infància i ens ha ajudat a recordar que val la pena posar els nens per davant de tot. Els nostres, els que tenim sort de tenir-ne, i els de tothom, perquè els nens són l'alegria de la vida. Bona nit i que passeu bona setmana.